interrogatori pendent d'ahir al coordinador policial de l'operatiu del referèndum de l'1 d'octubre. Diego López de los Cobos no ha aclarit amb quin criteri es van portar a terme les intervencions dels agents. Ha negat que fossin càrregues ni per què es van escollir els col·legis que es van intervenir.
Hubo multitud de intervenciones y entre esas multitud de intervenciones yo creo que hubo actuaciones con medios policiales afectaron a distintas partes del cuerpo de individuos que estaban impidiendo, tratando de impedir el acceso o la salida de las unidades policiales a los locales a donde la autoridad judicial les había ordenado acudir.
Tot seguit ha estat el torn de la secretària judicial del jutjat número 13 de Barcelona. Montserrat del Toro ha assegurat al Suprem que va veure una allau de gent que quedava aixafada contra el vidre de les portes de la Conselleria d'Economia el 20 de setembre. Del Toro ha definit aquelles protestes que han portat Jordi Sánchez i Jordi Cuixart a la presó com a murmuri de proclames en català.
La sessió reprendrà d'aquí a un quart d'hora, entre d'altres testimonis amb responsables del Punt Avui i de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. Primer debat a l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages sobre el polèmic Pla General. En un ple extraordinari que començarà a les 7 de la tarda, sotmetrà a votació inicial el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. El debat es preveu intens entre els grups municipals, Gent Fent Poble i PSC a l'equip de govern, i Convergència i Unió i Esquerra a l'oposició. Ràdio Sant Fruitós, Marc Vilà.
Bona tarda. El nou planejament urbanístic que va començar a tramitar-se ara fa 3 anys arriba a la seva proposta inicial en un ple extraordinari convocat per avui a les 7 de la tarda. A banda del debat que generarà en el ple d'avui entre els diversos grups municipals, l'Ajuntament ha programat una sessió informativa oberta a tota la ciutadania pel proper dijous 21 de març a les 8 del vespre al Nex Espai de Cultura, on s'exposarà en detall el pla. L'alcalde del poble, Joan Carles Batanés, després de tota la polseguera que ha aixecat la possible aprovació inicial del POM i la campanya iniciada per la plataforma Salvem el Pla de Bages en contra del document, ha fet declaracions al respecte.
Per tant, el que fa Sant Fruitós de Bages és intentar plasmar en el seu POM, que és un document a desenvolupar a 20-25 anys vista, doncs aquesta previsió. Això sembla ser doncs, que no agrada, és lícit que no agradi, però torno a repetir, crec que val la pena que qui ho ha preparat ho pugui explicar i en posterioritat, que hi ha 8-10 mesos per parlar-ne, cada un posi les seves propostes de gust o de disgust sobre la taula. Jo el que no trobo correcte és que a priori es critiqui una cosa que no s'ha pogut explicar ni s'ha pogut presentar.
L'Ajuntament preveu realitzar sessions informatives als locals municipals de les diferents urbanitzacions del municipi, tot i que pel mig hi ha les eleccions municipals. El govern també promet sotmetre a referèndum la part polèmica del POM.
Gràcies, Marc Vila. Des de Ràdio Sant Fruitós del Bages i acabem parlant d'un nou sistema per desinfectar l'aigua potable d'ús domèstic al dipòsit d'aigua de Sant Bernabé, que subministra la xarxa potable del poble de Jesús. Un procediment pioner que substitueix l'hipoclorit per diòxid de clor. Aquest avenç permetrà millorar el servei, ja que l'aigua deixa de tenir un gust de clor. I amb aquesta informació completem aquest butlletí. Adéu-siau.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Quina pressió avui ser sardina, us imagineu? Anar tranquil·lament nedant pel fons del mar sabent que tens tot un país pendent de pescar-te per ser enterrada. És increïble. Eh? Té que ser insuportable. I un cop a l'any passa això. És a dir, un cop a l'any tens tot un país, indistintament les edats, és a dir, amb això no hi ha compassió, des dels més grans que bueno, a partir d'aquí comencen el tema de Quaresma, fins als més petits, que se'ls ensenya ja a les escoles que els dimecres després de Carnaval, el que toca és enterrar la sardina. I tu vas pel fons del mar, tranquil·lament, pum, pum, petita, perquè les sardines catalanes són petites, això és el que diuen el gremi, vas nedant tranquil·lament i perceps unes ones que t'arriben d'en terra, no? Allà on tu estàs vivint tranquil·lament, i que et fan sentir que tens 7 milions i mig de persones, bueno, 7 milions, ja enmig que segurament passarà, 7 milions de persones pendents de pescar-te per després enterrar-te i cremar-te. Té que ser tan desagradable. Per això nosaltres no som sardines, tot i que ens sentim molt propers al tema de les sardines i molt propers als seus sentiments i a la seva manera de ser i a la seva manera d'habitar i entendre l'univers, si és que l'entenen. Que sempre han pensat que no, que els peixos tenen 3 segons de memòria, però ara un estudi va demostrar que no, que tenen molta més memòria. De fet, vam entrevistar a una investigadora que des de Londres ens explicava que, no, que els peixos aprenen i tenen memòria. Per tant, tal com explica l'Helena Lara, poca broma, perquè del que fem avui amb un peix, qui sap si haurem canviat la seva manera d'actuar d'ara en el futur. En tot cas, benvinguts al dia de l'enterrament d'en Carnestoltes i el dia de l'enterrament de la sardina. Avui s'enterren moltes coses. Bueno, avui s'enterren moltes coses i ahir se'n van enterrar moltes altres, amigos madridistes. Però esto es la vida, amigos. Nosaltres avui comencem, i evidentment comencem donant-li vida a un programa que no l'enterrarà mai ningú, perquè ens encarregarem de que això no sigui així. Encara que tinguem memòria de peix i no recordem ni el que vam fer ahir. Salutacions cordials d'aquest equip que fa aquest fantàstic programa, que entra en aquesta època de Quaresma, caracteritzada sobretot pels bunyols i el bacallà. Salutacions d'en David Valverde, d'en Joan Bosch, en Sergi Mir, de la Judit Castells, d'en Daniel Rodríguez, de l'Ivan Fernández, de la Cristina Cantal, de la Isabel González i de qui us parla, en Josep Maria Cano. Avui, que és el Dia Internacional de la Galeta Oreo, reivindicam també la Maria. La Maria de menjar, la dorada, la Margú. Vull dir, la galeta, m'enteneu.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
La principal novetat del dia la trobaríem probablement amb l'absència de sol. Avui, per primer cop des de fa molts dies, diríem que tenim un dia d'hivern, de final. Tampoc no és un dia hivernal del tot, però bueno, temperatura una mica més baixa, no hi ha sol, el cel és gris, no sembla que vagi a ploure, però és un d'aquells dies que podíem dir una mica rúfol. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Saludem a la Dolors Ballart. Dolors, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Escolta'm, aquesta és, jo crec, una de les principals notícies de la jornada. No hi ha sol i està el temps, doncs això, de finals d'hivern, no?
Sí, però bé, els núvols tenen les hores comptades, eh? De moment només avui, demà en conjunt s'imposarà el sol una altra vegada i aprofitem avui aquestes precipitacions que a hores d'ara comencen a arribar per les comarques de l'oest, molt febles, i que de cara al vespre i a la nit podrien arribar en d'altres sectors del territori, també a la zona del litoral, però en conjunt si precipiteu farà de manera molt feble i, per tant, un canvi de temps però molt puntual i, de moment, poqueta cosa, pocs canvis.
De fet, amb aquesta baixada de temperatures, la sensació que tenim o que tinc és que és més lligada a l'absència de sol que no passa que realment faci més fred. És a dir, com que el sol no escalfa, el fred es fa més perceptible.
De moment, sí. De cara a demà al centre del dia, malgrat que farà sol, les temperatures quedaran bastant semblants a les d'avui, o puntualment una miqueta més baixes, fins i tot. I demà sí que doncs, es notaria aquest canvi de massa d'aire. Avui, com deies tu, és sobretot per aquesta nuvolositat.
Tinc per aquí, veig des de la finestra, una senyera, i avui voleia poc aquesta senyera, i de manera sense ordre. Normalment sempre vola cap a un costat, ara va cap aquí, ara va cap allà. La veritat és que fa una miqueta de vent, però ni gaire, ni molt direccionat, per entendre.
No, on bufa una mica més és a la zona de la Costa Brava. Allà sí que tenim alguns cops forts de vent, a la resta, com a molt, cops puntualment moderats i també més marcat, vent més reforçat a cotes elevades del Pirineu. Demà reforçarà una miqueta a bona part del territori, també aquí a la zona del litoral, sobretot el notarem més marcat durant el matí a la meitat sud del territori i també es mantindrà més reforçat en aquest sector durant la tarda. La tarda, a més, també s'estendrà cap a la zona de la meitat nord del litoral, on el vent de component sud puntualment es podria reforçar una miqueta.
I el mar que tindrem, quin serà?
Maror a la zona de la Costa Brava durant avui, tarda marcada per la marejol, alguna àrea de maror a la resta, i demà en conjunt sembla que predominarà la maror, tot i que a la zona del Cop de Sant Jordi esperem doncs una mar una miqueta més encalmada.
Doncs veurem com evoluciona tot això, i sobretot demà ja perfilarem una miqueta més al cap de setmana, que hi ha ganes de solet una altra vegada. I de
molt bé.
Gràcies, Dolors, que vagi molt bé.
A vosaltres.
A reveure, molt bona tarda.
Connectem amb l'actualitat.
Avui ha de ser una tarda plena de bona informació i de bones notícies. Luke, explicarem... Luke, Isabel González, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
El que explicarem, no? Luke, explicarem. El que explicarem aquesta tarda fins a les 6 serà, sens dubte, positiu. Comencem.
Fins a 7.
Bueno, i de 6 a 7 més encara. Cabify, atenció, Cabify torna a Barcelona i ho ha fet després d'adaptar-se al decret de la Generalitat.
Ho ha anunciat a través d'un comunicat especificant que tornen a oferir el servei a partir de demà mateix, amb inicialment 300 cotxes. En aquest expliquen que ho fan per rescatar el sector i els milers de llocs de treball que genera. Alhora, diuen, el nou model significa un canvi important en les condicions de treball i assenyalen que el decret és inconstitucional i que ha estat denunciat per l'Autoritat Catalana de la Competència. Recordem que el decret aprovat estableix que la precontractació del servei es faci amb 15 minuts d'antelació, tot i que el reglament de l'àrea metropolitana de Barcelona permet ampliar aquest temps fins a una hora. La tornada de Cabify a la ciutat de Barcelona arriba un mes després de la seva marxa.
Doncs, bueno, veurem si són 300 per sempre o només 300 inicialment i si realment s'incorporen com abans de l'espantada. I atenció, perquè al Maresme hi ha hagut aldarulls a la casa de colònies de Canet de Mar, on viuen una cinquantena de menors no acompanyats.
Els fets van tenir lloc ahir al vespre, quan un home armat amb un maixet va entrar a la casa de colònies on viuen una cinquantena de menors no acompanyats, amb l'objectiu d'amenaçar-los i intimidar-los. Els educadors que s'encarreguen de la tutela d'aquests menors van aconseguir retenir l'agressor, que va accedir a la casa propietat de l'alcaldessa de Canet de Mar, Blanca Arbell, després de la concentració que es va fer just davant de l'Ajuntament per acusar els nois d'haver comès robatoris i furts a cases del municipi i de ser els principals instructors de la inseguretat que viu el municipi i els municipis del voltant. La Generalitat ha anunciat que es presentarà com a acusació particular contra l'agressor per presa als infants.
Que de fet són infants perquè són menors d'edat, però recordem que ara fa 10 dies van anar a la policia local, precisament aquesta casa de colònies, per intentar mediar amb una baralla. Van sortir aquests menors a plantar cara a la policia local i els agents van haver de marxar per potes. Vull dir que són infants perquè són menors de 18 anys, però en aquest cas, bé, diguéssim que tenen prou força i prou corpulència, com a mínim, com per atemorir els agents de la policia local. Canet, hi ha molt mal cosa en algunes situacions. Gràcies, Isabel. Fins després.
Fins ara.
A reveure. I la Fiscalia ha demanat 12 anys i mig de presó per a l'home acusat de matar una dona sense sostre de 45 anys al març de l'any passat a Tarragona, Daniel Rodríguez.
El crim va passar a la casa abandonada on vivia l'individu, a tocar de l'autovia T11, coneix Reus amb Tarragona. Segons la Fiscalia, tots dos van coincidir en un supermercat al centre de la ciutat i van marxar plegats cap a l'habitatge ocupat. Després de mantenir relacions sexuals consentides, ell la va asfixiar i estrangular fins a produir-li la mort. Posteriorment es va dirigir a una casa propera on va confessar que havia matat una dona i va demanar que truquessin al 112 perquè es volia entregar a la policia. Els Mossos el van arrestar, de fet, que al cap de pocs minuts, i el jutge en va decretar aleshores l'ingrés provisional a la presó. Ara, el Ministeri Fiscal l'acusa d'un delicte d'homicidi amb l'atenuant, però de confessió. El judici se celebrarà en els pròxims mesos a l'Audiència de Tarragona.
I ja a l'òrbita del proper divendres, dia 8 de març, avui s'ha sabut que les dones gironines van cobrar un 23,8%, és a dir, gairebé un 24% menys que els homes durant l'any 2017. Cristina Cantal.
16.458 euros anuals és el salari mitjà de les dones gironines, mentre que el salari dels homes supera els 20.000 euros l'any. Una bretxa salarial de 3.913 euros, segons la tercera edició de l'informe Bretxa Salarial i Techo de Cristal del col·lectiu de tècnics d'Hisenda Gesta. L'estudi també mostra les diferències per trams d'edat i reflecteix que la bretxa salarial augmenta amb l'edat i s'intensifica encara més en les edats en què es concentra la maternitat i la cura dels més grans. Els tècnics d'Hisenda insten a prendre mesures per reduir els terminis de temps per acabar amb aquestes desigualtats, ja que a Catalunya caldrien 71 anys per revertir aquesta situació. Algunes de les propostes són l'augment de places d'escoles públiques infantils de 0 a 3 anys i en centres especialitzats per a l'atenció de persones grans i dependents.
I atenció, perquè Sitges ajorna l'adjudicació del nou contracte del servei de neteja. Ivan Fernández.
Les empreses que s'han presentat a la licitació del nou contracte del servei de neteja han aportat propostes que no coincideixen amb alguns dels requeriments que estableix el concurs. L'alcalde de Sitges, Miquel Forns, ha assenyalat que el servei no es veurà afectat i que, per tant, queda garantit, tot i la suspensió del procés de contractació. D'aquesta manera, l'Ajuntament ha començat a estudiar com afrontar els propers mesos, en especial la temporada d'estiu, que és quan augmenten, diuen, les necessitats al municipi. Des de la regidoria de serveis urbans han explicat que ara podria passar un mínim de 3 a 5 mesos fins que es pugui fer efectiva la licitació. I és que ara les empreses disposen de 15 dies per presentar les seves al·legacions al Tribunal Català de Contractació. Serà a partir d'aquest moment que es coneixerà en quin estat es troba el procediment. Mentretant, des de la regidoria han volgut transmetre un missatge de tranquil·litat perquè la neteja viària i la recollida de residus, diuen, s'oferirà amb normalitat.
I a les Terres de l'Ebre, gairebé un 10%, en concret 11.500 pacients, tenen accés a La Meva Salut. Judit Castells.
La Meva Salut és un espai digital personal de consulta i de relació que permet a la ciutadania disposar de la seva informació personal de salut i d'altres serveis en línia com fer tràmits i consultes de forma segura i confidencial. S'inclou la informació que s'ha generat per l'atenció sanitària prestada en alguns dels centres assistencials públics, com el pla de medicació vigent, les voluntats anticipades i donacions. També s'hi pot consultar l'agenda personal amb les visites i proves diagnòstiques programades pendents o la informació sobre el procediment quirúrgic pel qual s'està en llista d'espera. Per equips d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut, a les Terres de l'Ebre els que tenen més població amb accés a La Meva Salut són l'equip d'atenció primària de la Terra Alta amb el 19,5%, l'equip d'atenció primària d'Ull de Cona a la Sénia amb el 15,39%, el de l'Aldea Camarres l'Ampolla amb el 14,2% i el de Flix amb gairebé l'11%.
Doncs aquestes són les dades concretes de La Meva Salut. Per cert, Judit, en Posta van enterrar la sardina ahir, no? Que és estrany, és rar.
Sí, s'ho pot fer a partir de les 12 de la nit.
Ah, perquè clar, la tradició marca que
jo
ha de
no
ser
vaig anar.
Dimecres, no? Va,
sí.
Si va ser a les 12 de la nit, millor, perquè hem d'estar
desperts. Ja vas ho van fer bé.
Que vagi bé, fins ara. Bueno, de fet, no marxis, que hem
sí,
de presentar
ara, sí,
el convidat.
Sí.
Vinga.
Em quedo.
Segueix la llum del far. Professions.
Doncs seguim amb la Judit Castells en l'espai de professions. Quina professió repassem avui, Judit?
Avui coneixerem en què consistia la professió de totes aquelles persones que s'encarregaven de fer les cordes de cànem per al món de la pesca. Ens ho explica Àngel Pasqual, l'historiador i tècnic del Museu de la Mar de l'Ebre, que el tenim a l'altre costat del fil telefònic.
Àngel, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Cordes de cànem, suposo que imprescindibles per la navegació i resistents, d'altra banda, no?
Sí, per supost. El corder, o també anomenat soguer, era aquella persona que, com molt bé dius, tenia l'ofici de fer cordes a partir de materials com cotó i sobretot el cànem.
Durant...
I Àngel...
Endavant, Judit.
Àngel, per què es feia amb cànem?
El cànem és una fibra vegetal d'un color verd grisós i és molt apreciada perquè té la capacitat, una gran capacitat d'absorció, d'abric i de força. Per exemple, és 3 vegades més forta que el cotó. A més, per als corders, era una planta de ràpid creixement, cosa que significava que era una manera econòmica de fer cordes. A més, també és una planta que està formada per una tija envoltada d'una malla de fibres, cosa que la fa molt més versàtil a l'hora de treballar-la.
I com va sorgir aquest ofici a les Terres de l'Ebre?
L'ofici de cordera és molt antic, sempre s'han necessitat cordes per a moltíssimes activitats, tant del camp com de la mar, però la tenim documentada com a ofici des del segle XI. I tindrà un gran auge a partir del segle XV, quan els corders es conformaran com a gremis, es generarà el gremi de corders. Per exemple, una de les grans exportacions que tenia la Corona d'Aragó era el cordam de Barcelona. Serà important fins al segle XIX, quan la industrialització i l'aparició de nous materials faran que aquesta activitat tradicional i aquests materials vagin en retrocés. No serà en passada la Guerra Civil, quan la misèria de la postguerra el farà revifar, però després amb els nous materials, com et deia, és una activitat que a poc a poc s'anirà perdent.
Clar, parlem de corders de cànem. Suposo que el cànem devia, bueno, segur, no?, devia sorgir o devia créixer a les Terres de l'Ebre i, per tant, es feia d'aquest material. No sé si les Terres de l'Ebre era una, per entendre'ns, una fàbrica de cordes, era una fàbrica de corders, o era una per la resta de país o per bones zones de país on no hi hagués aquest tipus de material.
Sí, el cànem era una planta que es cultivava a determinades zones, però en concret el Delta de l'Ebre no era on es cultivava, sinó que es cultivava el cànem que venia al Delta de l'Ebre es cultivava a València, concretament a la zona de Callosa del Segura, a la província d'Alacant, era on es cultivava el cànem i on s'exportava amb tren fins a Vinaròs, on allí era comprat al mercat i transportat en carros ja a poblacions de les Terres de l'Ebre. Allí, a cada població, els tallers que anomenem de cama de terra, aquells oficis relacionats amb el mar, eren els encarregats de confeccionar les cordes per a posteriorment utilitzar-les per als vaixells.
Correcte. Cordes que suposo que es feien per encàrrec, no? O no? És a dir, es anaven tallant o es anaven fraccionant a les llargades que cada vaixell necessitava i cada armador requeria.
No es feien ben bé per encàrrec, sinó que el corder sempre tenia una tirada de cordes. Depenent també de l'estil de corda que s'utilitzés, sempre el corder tenia una oferta disponible de fils més gruixuts o cordes amb diverses dureses o diversos tamanys i llargades. Però més o menys ja hi havia uns cànons de les necessitats que podien tenir els mariners i això generava l'oferta que el corder podia disposar al seu taller.
I Àngel, en què consistia la seva jornada, o sigui, com feien aquestes cordes?
Els corders, una vegada ja havien adquirit les plantes de cànem, en el raspall, es cardava el cànem per preparar-lo per teixir. Una vegada fet això, amb un drap humit, a poc s'anava afilant, convertint les fibres en fils. Llavors aquests fils s'anaven trenant fins a formar les cordes més gruixudes. Normalment, una corda, per fer-se, es trigava 5 metres 30 minuts, i així progressivament, una hora 10 metres, etc. Per fer una corda, com a mínim necessitàvem unes 3 persones durant mitja hora. Un s'encarregava en un extrem de la corda, girar una roda, anomenada creu, l'altre aguantava l'altre extrem de la corda, i si la corda era molt llarga, els punts mitjos es situaven cavallers, i un tercer corder passava una espècie de guia que anava trenant poc a poc els diversos fils fins formar la corda, anava, diguem, enrotllant la corda.
Per tant, teníem 3 persones per fer 5 metres de corda cada mitja hora, aproximadament, eh?
Correcte, sí.
Déu-n'hi-do. Escolta'm, les cordes... clar, és que aquí parlem de cordes, quan de fet les cordes en els vaixells se'n diuen caps, no? Cordes i caps era el mateix o no? O es diferenciava una producció i l'altra?
Bé, l'ofici és corder perquè feia cordes, però sí que és veritat que amb l'argot mariner les cordes se'n diuen caps. Depenent del tipus de corda que feien, podem tenir que un corder realizaba desde tríceps, malletes, trenses, caps, pero también aparells per a els velers o parelles de vela. Pel que fa a materials, també podem establir una diferència on les cordes amb més duresa eren utilitzades per a tot allò que se li afegia un suro, per a aquells, per exemple, aquelles arts de pesca d'arrossegament que se li afegia suro, sí. I les cordes més blanes s'utilitzaven per al plom.
És a dir, que cada corda tenia un objectiu, tenia una fi, eh? No es feia una corda i després s'adaptava, sinó que quan es feia, quan es anava acordant, ja se sabia quina seria el seu treball, no? La seva destinació.
Correcte. Cada estil de corda, cada mida, cada tamany s'utilitzava ja amb una finalitat predefinida.
Això, evidentment, s'ha perdut. Suposo que amb l'arribada dels nous materials, no? I la industrialització, això es va acabar.
Sí, tenim notícia que a la Milla de Mar, per exemple, el 1932 hi havia un taller de corders on treballaven unes 12 persones. I a Sant Carles de la Ràpita tenim constància fins al 1960, quan el mestre corder es va jubilar, no va haver ningú que agafés el relleu. Llavors, a poc a poc, sí que queden alguns corders que treballen les cordes com a activitat tradicional, però a nivell turístic o a nivell de curiositat. El que és a nivell industrial ha quedat pràcticament en desús, com molt bé dius, per l'aparició de nous materials i noves tècniques, com per exemple el material principal que avui dia es fan els caps de la mare del nylon. Llavors aquesta professió està pràcticament extingida.
Àngel, ha estat un plaer conèixer més la professió de corder. Fins l'any 1960 va haver corders que van estar en actiu. Historiador i tècnic del Museu de la Mar de l'Ebre. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins després.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Dissabte 9 de març a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, J.P. Pimeni and the Blackbirds. Somebody. En la mar del Black Music Festival, J.P. Pimeni, músic autodidacta amb ànima de soul, acompanyat per la seva banda The Blackbirds. I com a taloner, el guitarrista gironí Lluís Figueres, que presentarà el seu nou projecte en solitari, Blanquito Zurdito. Un concert a peu dret i amb possibilitat de seure en butaques. Dissabte 9 de març, a 2:15 vespre, a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i a línia espaiter.cat.
Les calçotades amb més tradició a l'Empordà les trobaràs a El Mesón del Conde. El menú calçotada inclou els calçots amb la seva autèntica salsa salvitjada, graellada de carn o suquet de peix a escollir de segon, crema catalana de postre, aigua, cafès i una copeta de cava per arrodonir l'àpat. I atenció, perquè si tota la taula demana el menú calçotada, els calçots són il·limitats.
Entra a la nostra pàgina web mesondelconde.com i aconsegueix un 30% de descompte. Ho tindreu tot inclòs per 27 euros. El Mesón del Conde, en ple nucli medieval de Sant Martí d'Empúries. 50 anys de tradició culinària al cor de l'Empordà. Segueix-nos a Facebook i Instagram.
Sé que tu també ballaràs encara que no em sàpigues. No, no diguis que no. Això és el puto ventilador. Legalitzant a l'estiu, això és el que a mi m'agrada. Samarreta de tirants i l'empen tota salada.
Rumba major.
Sona Tarragona, sona Rosselló, sona Catigades, rumba major.
Les gitanes catalanes ballen amb molta gràcia. Els paiets ens les mirem de lluny, de cua d'ull. Yeah.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Els quarts de cinc. De memòria. Situem-nos l'any 2012, curs 2012-2013, la Generalitat de Catalunya obre la porta a la implantació de la jornada intensiva també a les escoles de primària. En aquell moment, professors i directors, en molts casos, van veure-ho com una oportunitat de treballar jornada intensiva al matí, plegar al migdia, anar-nos cap a casa i així, doncs, bé, tardes lliures. Evidentment, el món dels pares, en aquell moment, doncs, bueno, van, d'alguna manera, expressar la seva preocupació i van, sobretot, expressar el fet de no poder conciliar la seva vida laboral amb la seva vida familiar. Al final, bueno, van haver escoles que s'hi van adherir, molt poques, i altres escoles que no s'hi van adherir, però que van començar a reduir jornada. I fruit d'això, doncs, vam començar, o es va començar a sortir a moltes escoles a dos quarts de cinc de la tarda, en la previsió de, en un o dos anys, implementar aquesta jornada intensiva en el món educatiu. Van passar els anys, això finalment no va acabar d'arrencar del tot, però la Generalitat havia engegat un pla pilot, havia implementat un pla pilot a unes escoles gironines on, bueno, observaven realment si servia per millorar, com es deia, el rendiment educatiu dels nanos. Doncs bé, avui hem sabut que sembla que això, la idea comença a desfilar en retirada. Cristina Cantal, què hem sabut avui?
Doncs bé, el Departament d'Educació ha decidit prorrogar un any més aquest pla pilot de la jornada intensiva a les escoles i, com bé deies, ja fa 6 anys que algunes escoles, com els Estanys de Platja d'Aro, fan horari compactat fins a les 2 del migdia. En parlem amb la directora de l'escola Els Estanys, la Neus Costa.
Neus, molt bona tarda.
Bona tarda.
Deia jo que va en retirada, més que res perquè prorroguen un any, però hi ha un seguit de condicions en la pròrroga i a la continuació que venen a resoldre algun dels temors que els pares expressaven ja aquell 2012, no?
Sí, la pregunta que em fas, quina és?
Quines són aquestes condicions?
Ah, bé, nosaltres de moment condicions no ens n'han pas posat cap. Ens fan fer un informe valoratiu de l'experiència pilot d'aquesta jornada des de l'any 12-13. Ens demanen, doncs, si hi ha hagut pues, els indicadors dels resultats educatius, si han millorat, si ha millorat el clima escolar, si ha millorat l'impacte econòmic, els indicadors de satisfacció de la comunitat educativa, i és això el que hem estat valorant i el que hem d'enviar. I llavors hem estat fent una anàlisi des del 2011-2012, que va ser l'últim any que vam fer jornada partida, fins a avui. I la veritat, hi ha hagut moltes millores, però, esclar, no vol dir que només siguin de la jornada continuada, perquè, esclar, hem engegat molts altres projectes. Estem dintre la zona d'excel·lència i cada any t'has de posar objectius nous per aquesta zona. Hem engegat un projecte fet de lectura. Hem engegat el projecte que tenim d'atenció a la diversitat. Clar, no és només una cosa. N'hi ha tants de projectes i, esclar, evidentment que han millorat molt. Però, clar, no és només això. El que volen ells és que, com a mínim, el 80% de tota la comunitat educativa hi estigui d'acord. I el nostre cas, doncs mira, hem tingut i ho hem valorat, el 96,57% de participació. Hem tingut només un 3,42% que no ha contestat, o perquè estava de vacances, o perquè estava malalt, o perquè senzillament no ha contestat. Llavors, de tots aquests, hem tingut un 93,68% de que sí que volen la jornada continuada, un 2,63% no la volen, i bueno, això, i un 3,4% pues no han contestat. I un de nul, un vot nul, que és el 0,26%, per si així es quadra el 100%. Per tant, està molt clar que que tothom vol la jornada compactada. A més, m'ha fet gràcia quan has comentat
sí?
que els pares no podien conciliar l'horari escolar amb la nostra jornada. És
en,
al revés.
En aquell,
Quan fèiem de 9 a 12 i de 3 a 6, quin pare plega a les 12 per venir a buscar el seu fill? Jo no coneixo cap pare que plegui a les 12.
No, però
sí que coneixo pares que pleguen a quarts de 2, que poden venir a buscar el seu fill, que se'l poden quedar a la tarda. O sigui, és més per conciliar l'horari escolar. Aquest horari, amb el familiar, que no pas el d'abans. Plegar a les 12 o dos quarts d'una, qui plega aquesta hora? És que ningú.
Però les escoles ofereixen un servei de menjador que et resol aquestes hores del migdia. Una de les coses que he dit... I per tant...
Que nosaltres, nosaltres també l'oferim,
Sí,
hi ha
sí,
les mateixes activitats amb el mateix horari. El passa que estan compactades...
Per tant, abans s'entrava a les 9 i se sortia a les 6 de la tarda si deixaves el nano a dinar a l'escola. Una de les coses que ha dit el departament, no sé si vosaltres
també,
em permets, una de les coses que ha dit el departament, no sé si vosaltres en sou coneixedors, suposo que sí, és que també hi ha d'haver una participació de l'Ajuntament. És a dir, l'Ajuntament ha de garantir que un cop acabada l'horari intensiu hi hagi activitats perquè els nanos puguin estar-se fins, crec que són les 5 de la tarda?
Sí.
Per tant, es reconeix implícitament la necessitat d'aquest horari, com a mínim, fins les 5 de la tarda. L'Ajuntament ja està d'acord? Sí, no?
Ja
ho feu.
L'escola ja el fa de 9 a 5, tota la mainada es pot quedar igual que abans, els que es quedaven al menjador i feien extraescolar, poden continuar fent el mateix i sortiran a la mateixa hora. Llavors, a més, nosaltres, al nostre poble, que és Platja d'Aro Segró, tenim molta sort amb el nostre ajuntament, perquè ell, totes les activitats que fa, com a Casa Lila, que és una ludoteca, Casal Prejúnior, Casal Júnior, que més hi ha, extraescolars, esportives, tot això, el que va fer quan vam començar a fer l'horari aquest, llavors els va avançar. Abans començaven a les 9, a les 5, doncs ara comencen a les 4, perquè els nens, quan acaben de menjador, puguin anar.
Va.
Ho ha avançat tots els horaris. I, a més, amb uns preus que són... No em surt la paraula competitiu. Penso que paguen per 3 hores diàries a l'any 140 euros. Llavors, són ben bé purament simbòlic. I, a més, el nen que no pot, la família, que no ho pugui pagar, també se li proporcionen beques. Per tant, perquè al costat nosaltres estem super... molt bé,
Esther. I hi ha una altra qüestió que no sé si que també apuntava el departament o estan aquestes conclusions, que és que el fet d'implementar aquesta jornada intensiva demostren que els alumnes diuen no mostren cap millora, però tampoc cap retràs en l'educació.
És que és molt difícil, és el que te deia. Nosaltres, clar, no hem implantat només això, hem implantat moltes altres coses. Sí, que et puc dir que és segur que les incidències han baixat moltíssim. Perquè les incidències més grosses amb la mainada passaven en el menjador. Quan venien els de fora, els que anaven a dinar a casa i venien aquí, hi havia unes baralles. I això, clar, no hi és. Llavors, les activitats que es fan després del pati, que són les que podríem dir que correspondrien a la tarda, són molt més relaxades i molt més tranquil·les. O sigui, a l'escola no hi ha la crispació que hi havia a la tarda, la pesadesa, no hi és això. És més agradable.
Ja.
Els nens estan més a gust, i els mestres, evidentment, també, perquè, clar, si no hi ha tant de fullon, ni baralles, ni... És millor. Amb això sí que t'asseguro que hem millorat moltíssim.
Doncs, en tot cas, aquesta és la vostra experiència. De moment seguiu vosaltres. El departament, pel que llegíem, no té la voluntat de fer-ho, d'ampliar-ho a d'altres centres educatius. I, en tot cas, si vosaltres seguiu, serà fins a dia d'avui, o fins que canvi el conseller, o fins que es dictin noves normes, sota aquests criteris, no? És a dir, un 80% dels pares a favor, amb aquestes activitats alternatives per la tarda, com a mínim fins les 5, amb totes aquestes condicions que ha posat el departament i que de moment vosaltres i altres escoles em consta que heu compliu i heu decidit seguir amb aquest horari, no?
De moment només ens han demanat aquest informe valoratiu. Ningú ens ha confirmat que ens ho concedeixin un any més. Nosaltres no ens ho ha comunicat el departament, ens n'hem enterat per al diari. Per tant, nosaltres el que hem de fer és acabar aquest informe, passar-los-hi però no, oficialment no sabem res. Correcte. No ens han informat.
Doncs, escolta'm, seria un any més, seria el curs vinent? Sí, no? El curs vinent o l'altre?
Sí, sí, sí.
Seria el curs vinent.
No. S'acabava ara el 18-19, doncs si ho prorroguen, pues, per el 19-20.
Correcte. Doncs, escolta'm, en tot cas veurem finalment que n'acaba de dir oficialment el departament, però aquí passa sempre, com en aquest país passa sempre moltes coses, notarem abans els periodistes de vegades que els conductes oficials. Però bé...
Ja ho veus, mira, para muestra un botón.
Per això t'ho deia. En tot cas veurem si aquest és un cas més d'això o no. O finalment, doncs, les coses s'han fet com s'haurien d'haver fet des del primer moment. Neus, que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies.
Vosaltres.
Fins
després. Bona tarda.
A reveure. Molt bona tarda. Neus Costa, que és directora d'una de les escoles que va implementar ja aquell dia aquest nou horari, que és la directora de l'escola Els Estanys.
El destacat de la jornada.
I mentretant, avui, per primera vegada en 30 dies, per primer cop en 30 dies, la flota d'arrossegament ha sortit a feinejar. I és que s'ha acabat la flota d'arrossegament de Barcelona i Girona. A Tarragona treballaven, però la de Barcelona i Girona ha sortit a feinejar. I és que s'ha acabat la veda biològica. Cristina Cantal.
Així és, des del 5 de febrer, doncs, que estaven parats, amarrats a port, i avui han tornat a feinejar, bé, com tu deies, aquí a les confraries de Girona, de la Costa Brava, i una d'elles, per exemple, és Llançà, que avui, doncs, aquestes embarcacions d'arrossegament han tornat al mar. En parlem amb en Jordi Folcarà, que és el patró major de la confraria de pescadors de Llançà.
Jordi Folcarà, molt bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
I què, ho trobàveu a faltar o no? Ja hi havia...
Havia una mica de mono.
Sí o què? Ja estàveu allò que ja us ho pescàveu a sobre, saps? Sí o no?
Sí.
Sí?
Sí, ara ja... Les vacances diuen que van bé, no? Però quan portes masses dies també... Bueno, això no són vacances, no? Perquè sempre hi ha coses remenant els barcos i, bueno, ficar-ho tot a punt. Però com portes masses dies d'inactivitat, doncs es nota. I nosaltres, sobretot, que és una feina molt activa, som gent molt activa, llavors si ens quedem parats, pues, ho notem, tenim una mica de mono.
Això que dius, això que has dit és molt important, perquè hi ha gent que no ho sap i es pensa que vosaltres us donen la veda, no? I marxeu de vacances, no? I no és veritat, de fet, no. Hi ha vegades que patiu més aquest mes, treballant, que no pas quan sortiu a navegar, perquè esteu pendents de mecànics, pendents de gent de la gestoria, aprofiteu per fer totes aquestes coses.
És que no, a més a més no podem, hem d'estar-hi sempre en el barco, perquè l'any passat va passar una cosa, que estava dintre una normativa, ho van mirar, i la gent no s'ho va mirar, era el tema Caixa Blava. El Caixa Blava és un seguiment que es fa des de Madrid, per saber en tot moment que estàs, que no entres en zones prohibides i tal. Llavors hi va haver-hi, l'has de tenir connectada per saber en tot moment que estàs a port.
Sí.
Però què passa? Pues hi ha barcos que es descarrega la bateria i la Caixa Blava quedava parada. Doncs hi va haver-hi, en tot Catalunya hi va haver-hi, si no vaig errat, més de 70 barcos que els va passar això. Val?
Hòstia.
I que m'ha dit, ni ho van comunicar, que sempre es comuniquen quan està desactivant, encara que sigui només un moment, no van dir res, i llavors aquests barcos van estar exempts d'ajudes. Ara ho estan revisant, allà em s'hi donaran l'ajuda. Llavors, la llei diu que tens l'obligació d'anar cada dia al barco a mirar si la Caixa Blava està en funcionament. O sigui, de vacances res, vull dir... El barco està parat.
I ara,
vacances no són.
I ara esteu pendents d'aviam si... suposo que deu haver presentat al·legacions o
sí,
el que sigui.
Sí, correcte.
De si us accepten les al·legacions per poder cobrar, perquè el barco es va quedar sense bateria durant la veda i per tant,
correcte.
Per culpa d'això, no ho podeu... Home, això és molt...
Anava a dir... Llançar tres embarcacions de 8, que n'hi havia 3, o sigui, quasi un 30%, o més d'un 30% es va quedar... Estàs en l'expectativa si de cobrar o no cobrar. O sigui, estàs un mes parat i només falta per això, perquè se'ns connecti la bateria, perquè hi ha una normativa que diu això i que obliga quasi bé pràcticament cada dia a anar al vaixell a mirar com està contínuament, que no sigui que s'hagi desconnectat. Bueno, vull dir que rizan el rizo. Són les maneres de normatives que posen per, si passa qualsevol cosa d'aquestes, estalviar-se diners, així, així de clar.
Home, això és molt gros, eh? És a dir, a veure...
És molt gros, sí.
Això em recorda... Ara saludo el convidat que ens està... Ja el saludo ara i així també ens ho traiem de sobre i així ja podem parlar tots plegats. I és que tenim el patró major de la cofradia de pescadors de Palamós, l'Antoni Albalat. Antoni, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
A Palamós també us heu trobat barcos amb això?
Bueno, sí, bueno, el tema aquest de la normativa, com explicava el meu company i amic Jordi, està complicat perquè t'obliga a estar molt pendent, a no tindre fallos, que de fet no són fallos nostres, no? Perquè una fallada del fluid elèctric pues és sempre transmissible, no? Sempre estàs obligat a estar allà a sobre, pendent de que no hi hagi una desconnexió fortuïta de la qual... No hi pot fer-hi res en aquell moment.
És molt gros, això. Això, sabeu que em recorda? Em recorda això, els taxistes, els hi van posar el GPS per si els hi atracaven o no, saber en tot moment on estava el cotxe. I cada que un taxista agafava la baixa, es quedava el cotxe al pàrquing, perquè el GPS no es desconnecta, i es quedava el cotxe sense poder-se arrencar ni res, o agafava vacances, perquè doncs, es quedava sense bateria. A vosaltres us ha passat igual. És a dir, vosaltres...
És exactament el mateix. És exactament el mateix, però tot i que ja nosaltres ja fem mesures, nosaltres entreguem el rol, les tripulacions estan donades de baixa, estan desenrolades, estan donades de baixa de seguretat social, vull dir, és impossible anar a pescar, i tot i així, doncs, bueno, se'ns fan aquests controls, i no controls, sinó se'ns fa, jo crec que és una cosa de riu, és una... Sí, sí. Crec que és una estratègia que continua l'administració central pues, per no fer-se encàrrec d'aquestes subvencions.
Ah, doncs mira, ho apunto i els hi preguntarem, tu, ja que som, ja perquè que sigui per curiositat, aviam com ho expliquen, això. Deixeu-me fer-vos una pregunta. Com ha anat avui? De moment, pel que sabeu, o pel que heu pogut parlar, o per les sensacions, com ha anat el primer dia de retornar
bueno,
a la feina?
Mira, jo ara mateix estic a la confraria, sí? Estic aquí a la subhasta, i per les poques barques que de moment ja han vingut a portar el peix a la nostra subhasta, estic veient que hi ha moviment important. Veig que les barques tenen el mateix. Sembla ser que els preus avui també és el primer dia. Serà una cosa així una miqueta excepcional. Som dos grans. I, bueno, esperem que aquest deixar de captures pues, es vagi mantenint pues, durant la resta de l'any.
Jordi, en el cas de llançar, com ha anat aquí?
Bueno, avui els barcos que han sortit no han anat gaire lluny, només han pogut anar al peix aquí prop de casa perquè ha fet molt de vent del sud i aquí estem mar oberta i toca molt. I no ho sé, encara just comença la subhasta i quan anava a una tama he pujat cap a dalt i no m'he acabat de veure.
No es pot veure.
No.
Però normalment el primer dia, el segon, els primers dies, de l'experiència que tenim dels anys que ja s'ha fet, sol funcionar prou bé, no? És a dir, els primers dies solen ser dies bons.
Normalment una miqueta més bons. Depèn del temps també, però no és que es noti una diferència molt, molt, molt gran, però una miqueta més, sí, clar, tot està reposat. Que tot està reposat i es nota una miqueta més, vaja.
Bueno,
ara veurem que segueixi així, vaja.
Home, esperem que no s'esguerri. Escolta'm, doncs mira, ja que m'ho dius, deixo anar a la subhasta, no pateixis, ves, ja tindrem oportunitat de saber-ho parlant.
Saluts, Toni, company, bona tarda, ens veiem.
Una abraçada, amic.
Vinga.
Una abraçada. Vinga, que vagi bé. Bona tarda a tots.
Igualment, a reveure, molt bona tarda. Per cert, Antoni, els ajuts no s'han cobrat, això també la gent ho ha de saber. El Jordi ens explicava que s'aprofita tot aquest mes de veda, sovint per fer molta activitat d'arranjament de barca i tal, que els treballadors s'han consumit una part del seu atur, això és important saber-ho, i que els armadors no deuen haver cobrat encara ni les del 2018.
No, encara no han cobrat ni els ajuts del 2018. Bueno, això ja és algo al que estem acostumats, es ve cobrant això molt més tard del que hauria de ser. També val a dir que, per exemple, en el cas de Palamós o en el cas de la resta de flota d'arrossegament, fan un o dos mesos de veda, però només se subvencionen 15 dies. Vull dir que això crec que és important remarcar-ho, perquè, per exemple, en el nostre cas de Palamós, pues, clar, 15 dies, però llavors tenim... O sigui, cobrem dues setmanes, però llavors en tenim 6 més que els estem fent per el nostre propi convenciment de que creiem que aquesta mesura és necessària.
Clar, perquè vull dir, això està bé saber-ho, perquè tothom diu, no, és que els pescadors, no, els pescadors ja s'esforcen un munt, i a més econòmicament de manera directa, deixant de cobrar, doncs, 6 dies de... Perdó, 3 setmanes, 4 setmanes de festa, eh? Vull dir que de festa, de descans, sí. Que això és important. Sí. Escolta'm, una última qüestió. Quan està pujant molt el preu del gasoil, quan heu tornat a feinejar, hi ha diferència entre el preu per litre que hi havia abans de plegar i el que hi ha ara o no? O a vosaltres no us afecta tant?
Bueno, no, sí, clar, també afecta. Tinc en compte que les mateixes pujades que patim nosaltres mateixos a les capineres, quan demà feia gasoil, també se reflexa en el preu del poste. Aquest nostre, el que fem... Marí, no? També això reflexa, vull dir, si puja un, puja l'altre. I això també, doncs, això incideix sobretot amb els costos directes de l'extensió. I a nosaltres ens costa més diners cada quilo de peix que extraiem.
Val.
Que surt més car.
És a dir, que caldrà estar alerta a veure com evoluciona el preu del gasoil, a veure que si es pot frenar una mica. Antoni, seguirem amb atenció aquest retorn de les barques d'arrossegament a la feina, i d'aquí uns dies et tornem a trucar, aviam si es confirma que s'ha recuperat una mica, ni que sigui per uns mesos.
D'acord.
Que vagi molt bé. Moltíssimes
gràcies.
Cuida't, fins després. Ara veurem, molt bona tarda. I de Palamós ens anem cap a Arenys de Mar, perquè és una de les altres cofradies que avui ha tornat a la feina, i ara mateix no anem a la cofradia, sinó que ens embarquem amb en Ramon Bayo. Ramon, bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
Tornant
bona
cap tarda. A port o encara no?
No, encara estem baixant. Trigarem mitja horeta en arribar a terra.
Encara mitja horeta, eh? Però, sí. Però com torneu, bé o no?
Bueno, hem anat a la gamba i hem agafat 4 gambes. No res de l'altre món, però hem agafat 4 gambes. Jo crec que el jornal hi és. I 4 peixos de repòs també són. 4 bròtoles i peix aquest.
Però pel que em dius no ha estat allò... Vaja, com per llançar coets, que està un mes parat...
Bueno, és que per llançar coets no està mai, saps? Perquè la gamba és una cosa que ella mateixa es fa la veda. I quan hi ha pesquera no hi ha una pesquera... allò per tirar coets. Sí, està bé. Per lo que és la pesquera està bé. Però no sé si es pot més de veda o és perquè... perquè n'hi ha.
Ja.
Perquè un mes és, per mi és poca cosa. Per mi és poca cosa.
És a dir que...
El peix ho nota una mica més, però la gamba és molt poc.
Val. És a dir que vaja, que per haver parat un mes hauria de ser, bueno, de ser molt més reeixit la pesca, no? Molta més quantitat i amb molt menys esforç.
No, és que, torno a repetir, per mi un mes és poca cosa. Mm-hmm. Per mi no és suficient per regenerar el caladero, m'entens?
Ja.
Hauríem de fer un parell de mesos de veda ben bé. Però bueno, nosaltres hem fet el jornal, eh? Però jo crec que també perquè, bueno, doncs perquè la gamba hi és. No n'hi ha cap animalada, però hi ha per tot un problema.
El que passa és que parar dos mesos no totes les barques s'ho poden permetre, no? Tenint en compte que la gent no cobra.
No. Bueno, és que això depèn de com se miri. Perquè si esquilem al mar, després tampoc no tindrem res. Vull dir,
ja.
Per mi, si tu tens un hortet i no el vas cuidant, deixes que surtin les males herbes i no, doncs no. No sé, és que són opinions particulars, això.
No, està bé.
És un altre tema, m'entens? Però, sí. bueno, és el que hi ha.
Sí, sí. No, està bé expressar-la. Per cert, ara sí, ens explicaven aquest problema que hi ha amb les caixes blaves, que hi ha gent que s'ha quedat sense bateria. Et consta que per aquí ara ens també hagi passat això, no?
No ho sé. Jo no, perquè jo, quan nosaltres estem endollats al moll, diguéssim, sí? Carregant sempre, vam deixar la caixa blava i l'Isover, com ens deien, i en principi no ens ha passat, m'entens? No he tingut cap problema.
Val.
Però ja et dic, hem estat endollats, i això sí, vigilen sempre, perquè a la que et despistes hi ha gent que corre pel moll, que et desendolla el que tens endollat, i a la que et dones compte t'has quedat sense bateria. Val. Aquest pot ser que hagi sigut algun problema dels que s'hi han trobat. Nosaltres no, hem estat bastant a sobre, però bueno,
ja et dic, si no haguéssim estat endollats, doncs sí, problema.
Correcte.
Problema.
Escolta'm, doncs, en tot cas, home, no volíem fer una festa, però si esperàvem ser una mica, o ser una mica més optimistes, sembla que la cosa ha arrencat poc a poc. Veurem si en el cas de la gamba i en el cas del peix, suposo que del peix es deu notar més, doncs s'ha pogut recuperar una mica la capacitat biològica, la capacitat de pesca.
Home, digue'm. Sempre fa alguna cosa, m'entens?
Sí, sí.
Sempre va bé deixar de reposar la mà.
Ramon, moltíssimes gràcies i bon retorn a casa. Que vagi bé. Cuida't, fins després.
A vosaltres. Una abraçada ben forta a tothom. Vinga.
Igualment.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda.
Adéu,
adéu.
El concurs del Far.
I volem plantejar el concurs d'aquesta setmana, que de ben segur l'heu conegut ja per les xarxes socials, però que els que sou seguidors de la ràdio, oients, doncs encara no havíeu tingut l'oportunitat de saber què preguntem aquesta setmana i què oferim com a premi. Avui, aquesta setmana, se n'encarrega en Daniel Rodríguez. Daniel, que... Perdona, l'Ivan Fernández. Ostres, ja havia canviat el nom, Ivan.
Ara sí.
Ivan, no, t'havia... Pensava en tu, però t'he fotut l'altre nom. Ja t'ho dic ara. Ivan, explica'm una mica.
Doncs aquesta setmana havia preparat un concurs relacionat amb el bon temps, però aquí sembla que caurà una ben grossa aquesta tarda, Plourà i bastant, sembla.
Sí?
Sí, té tota la pinta.
Ostres.
En tot cas, havia preparat un concurs relacionat amb el bon temps perquè us preguntava doncs, què era el que més us agradava fer a prop de la platja quan fa bon temps, quan hi ha sol, vaja. Ja sigui passejant, amb bici, prendre el sol, el que més us agradi fer al costat de la platja. I el premi d'aquest concurs és una nit d'hotel a la suite de l'hotel Ceferino, aquí a Vilanova i la Geltrú. Això sí, l'únic requisit per gaudir d'aquest premi és que s'haurà d'aprofitar abans del juny.
Correcte, és a dir, abans del juny s'ha d'anar a l'hotel Ceferino a gaudir d'aquesta nit, d'aquesta estada.
Exacte, així és.
A jugar.
Doncs aquesta és la pregunta i aquest és el premi. Així arribem a les 5.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi han moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
Els dijous, a 8:45 del vespre i els dissabtes a les 4 de la tarda, de Cine, a Ràdio L'Escala.
Tota la informació cinematogràfica de la setmana en un programa protagonitzat per Anna Garrido, Àngel Torrent i Jordi Orno.
De Cine, a Ràdio L'Escala. Estrena els 8:45 del vespre. Segon passi els dissabtes a les 4 de la tarda.
Des de fa 10 anys, l'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. Em dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Sons a Cau d'Orella. 10 anys amb l'Havanera i el Cant de Taverna.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Quan al centre del món no ets ben bé tu, per més que en tinguis la il·lusió, si et desvetllaven enmig de la nit, no vulguis preguntar-te per què vius, distreu-te arrossegant l'ungla d'un dit. Quan al centre del món queda tan lluny, comences a saber que no ets ningú.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.